Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins les 4 de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. Pendents al Barça, fonamentalment del moviment al voltant de la banqueta, amb moltes informacions, amb diferents matisos i punts de vista en funció d'amb qui parlis al club. Ahir, per exemple, el Dani Senabre va explicar al Partidazo que Koeman no seguirà al 100% i que Laporta creu que Xavi ha de ser el seu substitut, encara que Xavi és cert que no genera consens al club. Atenció que en uns minuts saludarem a Esports COPE a Charlie Reixach per saber què en pensa de tot plegat. També és notícia al Barça que Pedri ja està de vacances. El canari ha acabat físicament molt al límit i s'ha considerat oportú donar-li ja descans abans d'afrontar l'Eurocopa i, per tant, no estarà ja en el darrer partit de la temporada dissabte a la tarda al camp de l'Eibar. El Real Madrid, Toni Kroos, ha donat positiu per Covid i atenció que ha avançat l'equip que Karim Benzema estarà a la llista de França per l'Eurocopa que ha de donar Deschamps aquesta tarda. A segona divisió arrenca avui la jornada 40 del campionat, l'avantpenúltima. Avui l'Espanyol visita la Ponferradina a partir de 2:15 sense Raúl de Tomàs, Embarba, Mérida i Bolell. El Girona es va imposar ahir 1-0 a l'Sporting, victòria molt important que consolida el Girona en zona de promoció d'ascens. Per la seva part, el Sabadell viatja avui cap al Corcón per afrontar demà una nova final en la lluita per evitar el descens amb les baixes d'Edgar, Stoichkov i Néstor Querol. En el capítol poliesportiu, felicitar el Sabadell femení de waterpolo, campiones de Lliga després de derrotar ahir el Mataró per 7-9 en el partit decisiu, i al Giro d'Itàlia avui tenim jornada de descans, a la que arribem amb Egan Bernal vestit de rosa. Avui comentarem la jugada, que hi ha molt per comentar al nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch, i les preguntes del dia Esports COPE. En clau Barça fàcil, portaríeu ja a Xavi? Sí que el portaríeu al 67%, no al 33%. En clau Espanyol, us preguntem qui serà el campió de segona. Aposteu per l'Espanyol la majoria, al 62%, pel Mallorca al 38%. El Marc Peires està al control de so, la Sílvia Ortiz i el Víctor Navarro a la producció. Us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda. Estem en marxa, la pilota ja roda Esports COPE. ¿Te ha llegado el seguro y no llegas? Pues tranquilo, en Verti quieren ayudarte. Por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de tu coche y además puedes fraccionar el pago como quieras. Si necesitas ayuda, no lo dudes. Entra en Verti.es, tu aseguradora digital.
Saber que estés donde estés, con Movistar Prosegura Alarmas cuentas con una seguridad total. Asistencia inmediata, aviso a la policía 24 horas, sin cuota de alta. Contrátala hasta el 29 de mayo por solo 29,90€ al mes, IVA incluido, durante 10 meses. Precio después de promoción 45€ al mes. Llama ya al 900-200-730. DGP-4124.
Lo que me faltaba. Tengo que pasar la ITV del coche y no me viene nada bien.
Tranquilo. Ahora si te cambias a Línea Directa te pagamos la próxima ITV de tu coche. ¡Gratis! Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Comencem l'Esports COPE d'avui amb l'actualitat del Barça i saludant a l'Helena Condis. Helena, hola, bona tarda.
Hola, Joan, molt bona tarda.
A Can Barça el tema del que tothom està pendent continua sent el de la banqueta. Què passarà amb la banqueta del Barça? Seguirà Koeman, arribarà Xavi i li donem voltes a tot això, no?
Sí, perquè està activa la maquinària per buscar-li un relleu a Ronald Koeman. Hi ha diversos noms d'entrenadors sobre la taula, entre ells si és el nom de Xavi Hernández, nosaltres sempre hem dit que hi és, però també hem explicat que no genera consens a la directiva i a la direcció esportiva. No hi ha unanimitat, alguns parlen de falta d'experiència, d'altres de les exigències de Xavi, que arribaria amb un equip de gairebé 20 persones. De fet, quan Bartomeu va enviar Vidal a negociar amb Xavi el gener de 2020, quan van fulminar Valverde, va arribar a dir Bartomeu que demanava més que Pep Guardiola. L'última paraula, però, al final la tindrà Joan Laporta, que és conscient de la delicada situació econòmica, que potser hi ha molts noms que li agraden, però tenen contracte en vigor o són prohibitius, i això fa que sigui molt difícil contractar un entrenador de garanties en el mercat actual. No poden pagar, per exemple, 25 milions d'euros com ha fet el Bayern per Nagelsmann. Però ja ho comentàvem ahir, no només s'apunta a la banqueta, no només s'assenyala el sentenciat Ronald Koeman, també des del club el que et diuen textualment és que serà un estiu molt llarg, que hi haurà decisions dures, decisions que fan mal, que afectaran a la plantilla, són paraules textuals, i també el nucli dur, perquè s'assenyala, a més dels entrenadors, a protagonistes que van ser a Roma, que també apareixen a la foto de Liverpool, a Lisboa, i que continuen en aquesta caiguda al tram final de temporada. Errors recurrents, errors que repeteixen, et diuen, en moments claus, amb els mateixos jugadors, i que, a més, s'ha canviat d'entrenador a la banqueta, amb Luis Enrique, amb Valverde, amb Setién i amb Koeman. El nucli dur no serà intocable, avui ja ho veiem també en diferents portades. A més, es preparen més rebaixes salarials i adequació dels contractes a l'actual context econòmic. Un exemple és que, per exemple, a Sergi Roberto se'l va contactar fa un mes per renovar i ara mateix la pròrroga de contracte que li van oferir s'ha paralitzat. Per tant, Laporta, a partir de la setmana que ve, quan s'acabi la Lliga, parlarà amb Koeman, es decidirà el futur de la banqueta del Barça, però també hi haurà decisions, i que seran dures, que afectaran a la plantilla. Es parla fins i tot de dos dígits, evidentment hi ha noms que ja els sabem tots, Umtiti, Pjanic, noms de segona línia o de tercera, però hi ha protagonistes titularíssims amb qui també es parlarà i s'afrontarà la renovació cara a la propera temporada.
Venen, per tant, setmanes molt mogudes a Can Barça. Sobre el tema de la banqueta, aquesta és la informació que va portar i el nostre company Dani Senabre al partidazo de Cope.
Koeman no seguirá, me decían hoy, 100% seguro que no seguirá. El partido que le sentencia, me dicen, esto ya son detalles de Koeman, ¿eh? Es el del Levante, no es el de ayer. Y en la comida famosa de Laporta y Koeman no le dicen, no vas a seguir, pero sí le dicen, mucho tienen que cambiar las cosas para que siga. Es decir, pero no en plan negativo, como un ultimátum, sino lo intentó transmitir Laporta como algo positivo, en el sentido de, espero una reacción. Esperamos una reacción, nos interesa además, es que queremos que sigas, porque económicamente nos interesa, queremos una reacción. Esa reacción no se da, no solo no se da, sino que pierdes, y de ahí la cara de abatido que explicaba Elena de Koeman. La parte más divertida es la de Xavi. Es verdad que hay discrepancia, como dice Elena, no hay unanimidad. La persona que tiene que tomar la decisión es Laporta. Y ahora mismo a Laporta, a mí me decían, le apetece mucho Xavi, cree que es la opción que tiene más, a lo mejor, la firma o el sello de Laporta, pero no quieren que parezca que Xavi es la única opción.
Clar, Elena, aquí totes les informacions es complementen i una mica en funció d'amb qui tu parlis al club hi ha un matís o un altre, no?
Sí, sí, sí. Hi ha gent que et diu això, que no acaben de veure Xavi per la falta d'experiència, d'altres que el veuen amb recel perquè va estar la campanya amb Víctor Font, i altres que t'assenyalen les exigències amb les que arribaria. A més, no té massa bona relació amb els actuals serveis mèdics del club. S'ha de valorar tot, però al final és veritat que l'última paraula la tindrà Joan Laporta, que durant la campanya, potser ha canviat d'opinió, deia que no el veia amb l'experiència suficient, que el veia Vera, Xavi. S'ha de veure. De moment, pel que ens diuen, sí que és un nom que s'està valorant, però Laporta directament amb Xavi no n'ha parlat, així com Bartomeu, sí que va estar en negociacions, va enviar a Vidal, Laporta directament amb Xavi no s'han assegut per negociar el futur del Barça la propera temporada, de moment, fins a dia d'avui.
El que ja està de vacances és Pedri, que l'home ha acabat fos la temporada i s'ha considerat que era millor que comencés a descansar ja, no?
És que Koeman l'ha exprimit, eh? S'ha acomiadat de la temporada amb el Barça, li han donat des del club vacances anticipades, és el jugador que més partits ha disputat, 37 de 37 en Lliga, amb només 18 anys, i a la seva primera temporada aquí a Barcelona. Contra el Celta, el Koeman ja el va substituir al descans perquè no estava fi Pedri per problemes gàstrics, així que ja no el tornarem a veure entrenar a la Ciutat Esportiva, ni tampoc viatjarà ahir, van a l'última jornada. Té permís per marxar quan vulgui a Tenerife, a la seva terra, a descansar, per agafar forces per l'Eurocopa, on s'espera que Luis Enrique compti amb ell. Recordem que en l'última aturada ja el va convocar i es va estrenar per primera vegada Pedri amb l'absoluta. Per tant, descans merescut per un dels jugadors més utilitzats i pensar ja, ja està pensant en la Eurocopa.
Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Un minut de publicitat i saludem Charly Reixac.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
En Securitas Direct te protegemos frente a robos y ocupaciones. Además de poder detectar al intruso antes de que entre en tu casa, verificar la intrusión en segundos y dar aviso a policía, somos los únicos capaces de expulsar al intruso de tu vivienda en el momento. Gracias a nuestra tecnología exclusiva Zero Vision, generamos una situación de cero visibilidad al instante, obligándole a salir. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Saludo al Manuel Oliveros. Oli, què tal? Bona tarda.
Molt bé, gràcies. Bona tarda, Joan.
Bona tarda. I també al Charly Reixac. Bona tarda, Charly.
Hola, bona tarda.
Què tal, com estàs?
Bé, home, molt bé, gràcies a Déu.
Molt bé, me n'alegro. Escolta, ja veus, la vida del Barça, com sempre, agitada, eh? Això no canvia, eh, Charly?
Sí, home, va començar malament, va un moment que semblava que la cosa anava perfecta i al final s'ha tornat a torçar una altra vegada, però bueno, són coses del futbol.
La teva valoració de la temporada, quina és, per això?
Mira, jo, aviam, abans de començar la temporada, sempre tens unes perspectives, no? Escolta, aviam, això com anirà, i vulguis o no vulguis, fas una mica el plantejament. Jo, quan em van demanar aquesta pregunta, me la van demanar al començament de temporada, jo vaig dir, mira, jo crec que aquest any el Barça i el Real Madrid estan en una fase experimental, o sigui, jugadors nous... bueno, un equip estàvem fent, no? I per mi, m'han dit, bueno, tu què penses? Dic, jo penso que l'equip que té més possibilitats de guanyar aquesta any la Lliga era l'Atlètic de Madrid, perquè és l'equip més fet, va fer un parell de fitxatges, i per mi era un equip ja consolidat, no? I això, el que durant la temporada demostrava, no?, que l'Atlètic de Madrid havia de guanyar aquesta Lliga amb 7 o 8 punts d'avantatge. El que passa que també seria complicat, i ara fins i tot la pot perdre l'últim partit, m'entens? Però vull dir que jo crec que el Barça guanyés la Lliga o que guanyés la Copa Europa, era complicat, o era molt complicat. A més, si tot això li sumes, que no hi ha públic al camp, saps? I que el Barça, per exemple, concretament, molts equips que venen a casa s'espanten quan arriben a Can Barça. Però aquest any el Barça sembla que ha perdut 18 o 19 punts a casa, no? Que això és quasi impossible guanyar una Lliga d'aquesta manera, no? I a més, la Lliga ha sigut una lliga fluixa, perquè, escolta, són 80 punts i s'ha arribat a lligues de 100 punts. Per tant, jo crec que ha sigut una lliga de poc nivell, en línies generals.
Sí, sí. El problema és que, com deies, hi ha un moment de la temporada, que és quan el Barça guanya la Copa, encadena moltes victòries consecutives a la Lliga, que va donar la sensació de que l'equip anava a més i que podia fer, al final, una molt bona temporada. I al final s'ha diluït tot molt i ha acabat la cosa amb mala sensació, amb mal regust de boca, no?
Sí, és veritat, no? Però vull dir, esclar, això ha sigut perquè el Barça ha començat a guanyar els partits que normalment té que guanyar, i la gent es va animar. Però és que a l'any de Madrid va començar a perdre partits que no els tenia que perdre mai, m'entens? No? O sigui, al final, el que perdia la Lliga, o el que pot perdre la Lliga aquest any, sens dubte, és l'any de Madrid. O sigui, la pot guanyar el Madrid o la podria guanyar el Barça, però el que la perdia, si és que la perdia, l'any de Madrid, perquè tenia una avantatge claríssima, i a més, diguéssim, l'equip més consistent, el millor equip, diguéssim, el més fet, no? Sí. Per tant, jo crec que l'altre pot ser somiar, no costa res somiar, però la realitat és la que era.
Charly, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I el fet que es perdin aquests punts o es deixin de guanyar aquests punts de banda del Granada, de Levante, del Celta, tot això és culpa de l'entrenador o no?
No, home, ni molt més. Mira, et dic una cosa. Jo primer, quan vaig a... van dir, tu que ve el Koeman, jo t'he encantat, perquè era un tio que té molta personalitat, que és un tio, a més, que això els holandesos ho han tingut sempre, és el Mitchells, el Van Gaal, el Cruyff, tots aquests tenen un temperament, diguéssim, bastant directe, no? I llavors, si tenen que sentar amb un tio, doncs la senten, no? Que hi ha hagut èpoques que, per exemple, el mateix Griezmann, un jugador importantíssim per l'equip, doncs no jugava, m'entens? I vull dir, ell ha fet, i ha canviat una mica el sistema, ha tingut moltes crítiques, que si juga amb tres defenses, amb cinc defenses, que si juga així, que si juga llars, que si va bé de Barça, i ell ha anat fent la seva. Bueno, hi ha hagut un moment que la cosa li ha funcionat, perquè això dels sistemes, el que el fan bo i el que el fan dolent, són els mateixos jugadors, m'entens que vull dir, no? I per tant, va trobar un sistema amb tres centrals i dos homes pujant la banda, que li va funcionar, el Busquets jugava més bé al mig del camp, estava més tranquil, però bueno, al final això també s'ha capgirat i bueno, és la sorpresa del món del futbol, però torno a dir, jo en general crec que aquest plantejament de que si el Koeman té que continuar o té que continuar, jo, sens dubte, continuaria, més un any més, i escolta, a quin hi ha de fitxar? Perquè és un punt de vista. La gent passa del... Parla del Xavi, que em sembla perfecte, que és un home que té un perill de perfecte en el món del a Can Barça i en el món del futbol, però vull dir que, escolta, ja té temps de venir d'aquí. Per tant, és una mica un punt de vista molt particular, però bueno, en aquests moments, cal que foti el que vulgui, no? Perquè ara jo no mano.
Jo comparteixo aquesta opinió, i a més amb un entrenador, Ronald Koeman, que és Ronald Koeman, que ha tingut la feina que ha tingut el burofax de Messi, les dimissions, les eleccions, i ho ha fet prou bé, prou bé. Però és que, a més, té contracte. És a dir, si no tingués contracte, pots tenir l'excusa de dir, mira, no el renovem. Però tenint contracte, se l'ha de donar confiança.
No, jo veig una cosa que tinc, una cosa que... els que hem jugat aquest joc i hem entrenat en aquest joc, vull dir, és claríssim que... per exemple, jo si agafo un equip, o el Xavi, o el Guardiola, o que sigui, fer jugar bé futbol, segur que jugaran bé futbol. Perquè els explicarà, jugaran bé futbol. Ara, una cosa és jugar bé futbol, una altra cosa és guanyar partits. M'entens? No? I per guanyar partits, el Barça ha hagut partits que ha jugat francament bé. Jo he vist partit del partit de la Real Societat, un partit sensacional, el partit del Villarreal, un partit de partit sensacional, el dia del Sevilla igual, vull dir, el dia de la final de la Copa del Rei, però què ha passat? No hi ha hagut continuïtat, m'entens? No? I al final, el que juguen són els jugadors. Per tant, si no hi ha un equip compensat i equilibrat, l'entrenador pot arreglar una mica la cosa, però al final, la línia de tota la temporada, amb aquests alts i baixos, això necessita un equip molt fet, no? I concretament aquest any el Barça això no ho ha tingut.
Has deixat clar que si de tu depengués Koeman continuaria. Si Xavi et preguntés o et demanés consell de si ha arribat el seu moment per agafar el Barça, tu què li diries?
Jo, sincerament, crec que... Allò que dius... Vist-me despacio que tengo princesa, doncs és igual. Jo crec que el jo té temps d'entrenar al Barça, i l'entrenarà el primer equip del Barça, i segurament ho farà molt bé. Però jo crec que té que entrar en un projecte totalment nou, vull dir, perquè tens una cosa, el meu punt de vista molt particular. El Xavi és un home que amb l'equip actual hi ha 10 jugadors que han jugat amb ell, m'entens? No? I que hi ha una complicitat més no d'entrenador al jugador, sinó de jugador a jugador, i és més difícil de portar, no? Per tant, jo crec que si hi ha gent foc nou i la gent és nova i no hi ha aquell compadreo que hi ha quan ets jugador, doncs jo crec que és més fàcil de fer funcionar un equip. De manera, si ho agafa demà, doncs tampoc passarà res, no? Però vull dir que jo particularment li diria, escolta, espera't un any, no espera't dos.
Ja.
No, i a més el projecte, la plantilla, per exemple, s'ha de fer, doncs, segurament retocs a la plantilla, saber si es queda o no Leo Messi, és a dir, són moltes coses.
No, i després, per exemple, s'ha dit, escolta, mira, ara d'aquí un any o d'aquí dos anys, Xavi, qui vol fitxar? Escolta, quins entrenadors, quins jugadors vols? Buscar-li una mica el que vol l'entrenador, m'entens? Per tant, és una mica... A més, una altra cosa, per exemple, jo sé que ara no ho sé, però el 90%, per dir alguna cosa, de la plantilla, en el comú diu, oiga, míster, oiga, míster, no puedo ir mañana allá. O sigui, el parlem de vostè. Yeah. I clar, quan ja diu, escolta, tu, escolta, què, no ens feies anar per anar cap allà? Vull dir, costa més demanar, m'entens? Vull dir, no? Costa una miqueta més de marcar la distància, no? I encara que la gent, diu, no, això és fàcil, jo et dic que no, perquè mira, jo parlo sempre per l'experiència, no? Jo, per exemple, vaig jugar 3 anys amb el Lucien Müller. O vaig jugar, per exemple, 3 anys, o bueno, 10 anys amb el Rifé. M'entens? Llavors jo, quan el Rifé era l'entrenador i el jugador, doncs, escolta, tu, Quimet, escolta, això no sé què, no sé com. Jo a vegades em sabia Déu parlar així perquè semblava que jo tenia massa confiança en ell, m'entens? perquè els que venien nous, bueno, el Rifer era un entrenador i no havia tingut confiança en ell. Però jo estava quinet, no li puc dir jo. Oiga, vostè, míster, collons, perquè vull dir jugar...
Sí, a més, éreu socis del TAR.
No sé com dir tu, és... jo crec que ho explico això perquè la gent pugui entendre,
sí,
no?
Sí, sí.
Que és una mica més complicat que per exemple, la Nacià, tu dius, escolta, una Nacià aquí amb el Piqué, amb el Messi, amb el porter, amb el Jordi Alba, amb el Busquets, sí, sí. Escolta, un dia a la banqueta, no? És diferent.
Escolta, dius que el problema del Barça és més de plantilla que d'entrenador. Què li sobra i què li falta a la plantilla, Charlie, perquè això funcioni millor?
Home, jo crec que el Barça té que tindre allò que dèiem a vegades, saps? No pot tindre cromos repetits, saps? Hi ha gent que dius, bueno, aquest juga així, però l'altre també juga. I ara no, és buscar gent que sigui totalment diferent, no? Vull dir, escolta, si el Barça juga, que pugui jugar, per exemple, amb tres defenses normals com jugàvem nosaltres, que pugui jugar amb cinc defenses o com juguen ara, per exemple, jugar, per exemple, amb uns extrems, per exemple, aquest any, per exemple, l'Ansu Fati s'ha lesionat i jugava extrem, ara els extrems són laterals, buscar una mica una miqueta més que no sigui tan fusellat, saps? Que la gent, quan comença el partit, diu, escolta, què ens faran aquests? Saps què heu dit, eh? I ara el Barça, doncs, ha volgut de vegades canviar una mica la situació per obligació i potser no ha tingut els jugadors aliens per poder-ho fer.
I naturalment, Charlie, la plantilla ha d'estar també composada en funció de Leo Messi, si es quedés,
sí,
si no, o si no es quedés.
El Messi, més a més, un tio que fins avui, escolta, encara ha fet 30 gols a la Lliga.
Sort de Messi.
Ja va dir l'altre dia a Koeman, espero que continuï Messi en el equipo, porque si no, vamos a ver.
Sí. Això, llavors, què passa? Jugadors, o va ser dels tios que jugadors que ha fitxat i que fitxa, generalment, tots són bons, tu cal fer el Dembélé, bon jugador, el Griezmann és un bon jugador, l'altre és un... Però vull dir, però esclar, hi ha un moment que dius, bueno, doncs el Coutinho, que es va lesionar, va marxar. Vull dir, esclar, aquests jugadors que han sigut aquests primers espases que han vingut aquí per circumstàncies, per lesions, pel que siguin, perquè no han trobat el lloc, perquè el Griezmann va dir, bueno, no pots dir que no té nivell. Però vull dir, ha jugat descendent, d'extrema esquerra, d'altecentre, mitja punta, i vull dir, i potser no ha acabat, en algun partit sí, però potser no ha acabat de trobar la seva posició ideal en l'equip, no? I tot això ha fet, doncs, que l'equip no hagi acabat, segons quins partits, de rendir al màxim. I altres partits, i això, ja han trobat la pedra filosofal. Però repetir-te, sí, però després, a cada dos partits, guanyant i tot, però ha sigut diferent. Per tant, jo crec que el Barça té que trobar allò que dèiem, l'equip ideal, saps què vull dir? I a partir d'aquí anar fent els canvis pertinents, no, del meu punt de vista.
Charlie, per bé o per mal, les grans decisions les prendrà Laporta, que en èpoques anteriors ha tingut referents molt clars, per exemple, Johan Cruyff, quan ell tenia un dubte esportiu, li demanava consell al Johan, però ara tenim la sensació de que aquesta figura no existeix. Et fies de les decisions que pugui prendre Laporta a curt termini?
Sí, bueno, escolta, hi ha un moment... Mira, jo fa molt... Com que fa tornem a dir-lo d'abans de l'experiència. Jo he tocat tots els temes, aleshores he fet de tot, entrenador, primer, segon, tercer, director tècnic, tot el que tu vulguis. I ara, la vida i el estil ha canviat. Vull dir, abans havia un director tècnic que ficava un tio, o un entrenador deia, escolta, jo necessito un porter. I llavors el director tècnic diu, mira, podem fitxar aquest, mira, aquest és molt car, aquest no sé què. I l'entrenador deia, però mira, d'aquests tres, prefereixo amb aquest jugador, no? Però avui en dia ha canviat. Avui en dia tu tens el Mourinho, tens el Pep Guardiola, tens els primers espases, i volen fitxar els que ells volen. M'entens? No? I ara resulta que això no funciona.
Ja, però, Charlie, entens? Per exemple, qui ha de dir si Koeman segueix o no, i si aposto per Xavi o no, és Laporta, aquest serà Laporta.
Sí, bueno, clar, bueno, això sí. El president pot dir, escolta, si això no, com a futbol sempre ha sigut, perquè l'història, com ho diem sempre, es repeteix, no? I també, al final, vam fotre el camp al Cruyff i jo, amb el que havíem guanyat i això, però al final, sempre, tot s'acaba en aquesta vida.
No, i la història, Charlie, es repeteix, perquè avui ens ha arribat una portada de fa 25 anys, quan van fer fora el Johan Cruyff, abans del partit aquell davant del Celta,
Sí, sí.
I clar, llavors la junta directiva del Barça, el Moussons, Campau Estigui i tal, el Núñez i tal, tots deien, no és veritat, nosaltres no hem parlat amb el Robson i tal. I ara estan fent una mica, amb el tema del Koeman i el Xavi, una mica, no sé, entre cometes, el mateix.
Sí, però jo crec que no sé si el proper, per dir un exemple, el proper que... Ara imagina que així és el Koeman aquí i estigués 10 anys perquè guanyen 10 lligues i 10 copes d'Europa. Però escolta, ja va bé, eh? Va, que faci 11 entre el Xavi, ja sí, m'entens. Però vull dir, no hi ha que tinc de pressa, vull dir, al meu punt de vista. Perquè ara tu imagina't una cosa, això, demà arriba el Xavi o qui sigui. I escolta, i llavors resulta que la cosa no va bé, o va com ara, sí. Llavors què passa? Resulta que tu anem a canviar l'entrenador, no és aquest el tema, m'entens? Primer hi ha que anar de mica en mica. I vull dir, això va passar l'any passat, quan hi havia de Valverde. A mi em deien, escolta, tu què opines? I vaig dir la meva, dic, jo, el Valverde, jo no el tocaria fins al final de temporada, havia guanyat la Copa, més a més. I bueno, l'any que ve ja en parlarem. Clar, llavors, no, ràpid, pum, canvi. I llavors, en un moment, em vam cremar dos entrenadors, m'entens? Que vida, no? Sí. Per tant, les presses, amb això del futbol, no són mai bones. Bueno, les presses jo crec que són bones en res, no? Però almenys amb el futbol, perquè no depèn d'una persona sol, d'un entrenador, depèn de moltes coses.
Perfecte. Xavi, ha estat molt interessant, com sempre, sentir les teves opinions i reflexions. Una abraçada forta i fins una altra.
A vosaltres.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 1212. Creu Blanca, ahora es el momento.
Esports Cope, un equip guanyador. Debats, informació, opinió, protagonistes.
Saludem a aquesta hora en directe a Esports Cope al mànager, a l'arquitecte de la secció, el Markel Zubizarreta.
Siempre el hecho de ser campeón de Europa era algo que siempre estaba en nuestras mentes, ¿no? Y que hemos ido comiéndole terreno poco a poco hasta poder conseguirlo.
De dilluns a divendres, entre les 3 i les 4 de la tarda, amb Joan Batllori.
Cope, estàs informat.
Doncs obrim debat amb l'Oliveros, amb l'Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
Hola, Joan, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. Y amb el Tomás Guas. ¿Qué tal, Tomás?
Xavi Resas, que deia aquí l'home, eh? Xavi Resas.
Xavi Resas, un savi, eh? Un savi, eh?
Dice, hay que tener paciencia en todo en la vida. Y tiene razón.
Hombre, Xavi, fíjate ya que llevo años en esto, y ya me voy del Barça, obviamente, por fuera, es de los tipos más interesantes de escuchar que yo conocí en él.
Sí, sí.
Sí, sí.
Sí, o sea, es un futbolero, de verdad, y es un tipo que yo le he escuchado siempre y he aprendido más de una cosa, ¿no? Pues están de acuerdo, no están de acuerdo, que yo que todo el fútbol ya sabemos cómo es, pero que es un tipo que gusta escucharlo, ¿no?
Entrañable para ir a cenar con él y a comer escuchar y hablar,
Sí, sí, siempre Emilio aplica una lógica aplastante y, bueno, él dice que Koeman debería seguir, según su opinión, y que, bueno, que Xavi ya tendrá tiempo para coger al Barça en otro momento, pero que cree que este seguramente no es el momento todavía.
Bueno, a ver, es lo que coincidimos los cuatro, o sea, es decir, a menudo, también tenemos que ser muy realistas, a menudo las palabras más sensatas no son las que se imponen en el fútbol, O sea, desde luego. Y uno siempre tiene la sensación de que cuando oía a Charlie, oía a una persona sensata. A mí me ocurría lo mismo con Johan. Lo que pasa es que con Johan yo siempre le añadía el puntito de originalidad, provocación, punto discordante, ¿sabes? Mientras que con Charlie no. Charlie, tengo la sensación de que Charlie, como es un observador puro, ¿me entiendes? Y también lo voy a decir en la gran terminología y el buen sentido que podemos utilizar, es un gran vividor, en el sentido, insisto, en el buen sentido de la palabra, es un observador, es un tío que se ha podido tomar la vida con calma, e incluso el berrinche con Johan, que, por cierto, yo creo que jamás hemos llegado a la auténtica verdad de qué pasó ahí, ¿no? yo al menos la desconozco, ¿no? Porque es uno de los matrimonios que han tenido más sentido en la historia del fútbol y que ha acabado peor, ¿no? O sea que, bueno, pues eso, yo creo que a menudo este sentido común se impone, sobre todo además teniendo en cuenta, y yo juro que no sé nada, que no tengo información, lo siento mucho y he de reconocerlo, pero intuyendo que no está nada claro lo que está ocurriendo en la cabeza de Mateo Alemán y de Joan Laporta respecto a la posibilidad de Koeman, respecto a la posibilidad de Xavi o respecto a la posibilidad de cualquier otro entrenador, creo que tienen muchísimas dudas, ¿vale? Y yo creo que en ese sentido, lo hemos dicho en este programa, es muy ofensivo para Koeman que estén dudando de él. O sea, es decir, yo creo que si tú habías dudado de Koeman, habías dudado para siempre y tenías que haber tomado la decisión ya antes, ¿vale? Uno tiene la impresión de que al final se van a quedar con Koeman porque no tienen otra solución, ¿vale? No porque sea su gran apuesta, ¿no? Lo cual a mí me parece, primero, muy dañino para el Barcelona, segundo, tremendamente ofensivo para Koeman y también, yo creo que, muy malo para el futuro del Barça, desde luego.
La coyuntura és complexa, Tomàs, és veritat, perquè Koeman ha fet moltes coses bones, però la sensació al final de la temporada és dolenta, i si Laporta no confia en ell, potser ha de prendre una decisió, però no sé si seria la millor ara mateix.
No, però això no ho sap ningú. Aquí a més hi ha una cosa que tampoc es pot perdre de vista, que és la plantilla.
Sí.
I la plantilla que tens i com la pots usar.
Claro.
Bueno, da la sensación, perdona Tomás que te interrumpa, da la sensación que lo que hemos venido comentando aquí, o al menos yo personalmente, y tú también lo has compartido, de que hay que meter bisturí ahí, pero a saco, en cuanto a la edad, en cuanto a los contratos y en cuanto al despilfarro de los contratos, es evidente que parece ser, por lo que veo últimamente publicado, que han tomado cartas en el asunto. Pero realmente sería una auténtica vergüenza, después de todo lo que ha pasado, que empezara la próxima temporada con esos contratos de esas vacas sagradas a esos precios y en esa situación, y Messi fuera porque no hay dinero para pagarle.
Sí, el Mundo Deportivo y La Vanguardia están publicando esto, ¿no?, en las páginas digitales hace unos minutos, que a los Piqué, Sergi Roberto, Busquets, bueno,
están publicando,
Griezmann,
Manolo, lo que Jordi nosotros Alba. llevamos comentando hace un montón de meses.
Exactamente.
O sea, es decir, que no, el Barcelona no tiene ninguna otra solución que meter tijeretazo a eso, pero tijeretazo en la
pero
doble.
Tiene el contrato y entonces lo
ya sí, pero Manolo, ellos, pero en la doble versión,
ellos,
que es una versión deportiva de que están quemados.
Dicen, vale que, me lo digan, que me lo digan a la cara y ya veremos. Bien,
vale,
ya
pero, veremos. Es que
o sea,
esa
que
es la única.
Un trabajo tremendo,
o sea,
¿eh?
Es la única salida. O sea, es decir,
son gente que gana mucho y tienen contrato.
Yo que he defendido siempre, y que no voy a salir ganador, evidentemente, porque tampoco lo pretendo, pero yo que defiendo que cualquier nuevo proyecto de verdad tiene que empezarse sin Messi, lo siento mucho, por todo lo que representa Messi, por todo lo que es Messi en el vestuario, por todo lo que gana. Hay una cosa que es evidente, que es que Messi sigue siendo el mejor en cada partido. Y por tanto, si hay que pagar a Messi, que esa es una decisión que tiene que tomar el Barcelona, que yo no la tomaría, pero que tiene que tomar el Barcelona, ese dinero tiene que salir de Griezmann, tiene que salir de Piqué, tiene que salir de Busquets, tiene que salir de Sergi Roberto, y tiene que salir de Alba,
sí.
Y tiene que salir de Coutinho.
Deixem...
O sea, porque si alguien se merece ganar ese dinero, es Messi.
Sí. Deixem que el Tomàs es posi la seva teoria, que a més, com està per telèfon, està en inferioritat de condicions. Deies, Tomàs, que el problema
nunca
està més...
Nunca està en inferioritat de condicions, Tomàs.
No, jamás.
Que el problema està més en el planter que en la banqueta, però el tema és això que comentàvem, no? Què vols fer i què podràs fer al final?
No, clar, aquesta és la història. És que el que diu l'Emilio es va firmar la sota. Clar, és que és així mateix. Ara, escolti, qui li posa aquest cascabel al gato? Qui ven Bale, per exemple? Qui ve Hazard? Clar, que llavors quan tu fas una aposta com aquesta, que la del Barça ja és surrealista, perquè això ja ve d'anys enrere dels contractes absolutament inflats. Clar, tu has regalat el Suárez, que ha fet el gol del títol. L'has regalat a l'Atlètic de Madrid, com va regalar el Villa fa uns anys. Llavors, clar, dic, és que no lo puedo pagar, com si ho entenc perfectament. Però, clar, què fas? Llavors, vull dir, escolti'm una cosa, el delanter que ve, el Kun Agüero, pot dir-ho, fot i riure. Amb tots els respectes pel Kun Agüero, però el Kun Agüero fot 10 anys o és el d'ara. Però bueno, la situació del Barça és la que és, no? A mi em dona la impressió de que això...
No, però és que, además, Tomàs, digamos la verdad, por favor. O sea, si tu fitxes a Kun Agüero, estàs poniéndole un tapón a Ansu Fati. o a Con, o a Conrad, o a quien sea. Es
depende
que eso
del rol.
Es...
Depende
no, no,
del
no, no, Juan, es Juan, Juan.
Si viene a ser
Juan,
titular, sí.
Juan,
si
es,
viene
Juan,
a ser un
Juan,
Brad
es una
White,
no. Juan, por favor, es hiriente. Es dañino, es vergonzoso que el Barcelona esté pensando en el Kun Agüero. De verdad. O sea, me parece, es que me parece increíble, vamos, es que me parece que, o sea, no, no, es que nosotros, ahora, tú, si tú, repito, si tú, Joan Laporta, señor, ¿cómo se llama? Ferreret, Taberner, el gran CEO este, y Mateo Alemany, haces una
Reverte,
haces una conferencia de prensa y dices, señores, esta es la due diligence, esto es la otra, o sea, nosotros nos podemos acoger a Kun Agüero, que está con 35 años, 34 años en la última época y es baratito, nos podemos acoger a Bradley porque han dicho que no... Pero cuenta la verdad, ¿me entiendes? Porque es que no es creíble, vamos. O sea, a mí me parece una vergüenza que el Barcelona esté pensando en Kun Agüero. Teniendo a Conrad, teniendo a Ansu Fati, teniendo a Nico González, teniendo... Por favor, o sea, es en eso en lo que tenemos que estar pensando.
¿Y Leo Messi se querrá quedar en estas condiciones?
Bueno, pues no lo sé. Porque,
es complicado.
No lo sé, porque lo primero que puede pensar el barcelonista es que están, que traen a Kun Agüero porque lo pidió Leo.
No, no, lo digo por la salida que quieren de gente como Piqué.
¿A quién se le ocurre Kun Agüero? ¿A quién se le ocurre Kun Agüero? ¿Al director deportivo?
No, yo me refiero, Emilio, me refiero por esa limpieza que quieren hacer de gente como Jordi Alba, como Busquets, como Piqué, como Griezmann, como... Dirá, ¿en dónde me quedo? ¿En qué plantilla me quedo? Solo un amigo, el Kun Agüero, ¿qué hago aquí?
Bueno, pero Manolo...
Digas, Tomás, digas.
Y además sin dinero.
Sí, pero que todo eso está por Messi y después está al Messi persona y al Messi que arriba aquí amb 12 anys. 34 anys al mes que ve. Escolti'm una cosa. Jo penso que seria un... Estem d'acord amb l'Emilio que tu dius poc nou, el primer poc nou és ell. Si es queda, coño, és una qüestió de també, com et deia jo, de agradecimiento a los servicios que me han prestado.
Claro,
que
eso
han sigut
sí,
molts
sí.
A la meva vida. Sí, llavors, sí, escolti'm sí. Una cosa. Jo és que tinc 28. Oye, estoy voto hasta el moño. Joaquín, es Cristiano Ronaldo. Oye, Hacienda, no le pago la Juventus. Oye, no, escondite. Pues si es muy raonable y muy entendible. Ahora, escondite una cosa, Leo Messi. ¿A dónde vas con 34 años? Yo,
¿A dónde va ninguno? ¿A dónde va ninguno,
no,
Tomás?
Ninguno,
¿a dónde va ninguno?
Ninguno
¿a dónde ninguno, va ninguno? Porque pero... Busquets estaría jugando con una pata en el Bayern de Múnich, pero ganando un tercio de lo que ganó aquí.
Però vols dir, Tomás, que en Messi ja està en final de la carrera, acaba aquí, i després, si vols anar dos anys als Estats Units, vas i tornes.
Hombre,
aquí i ets el rei.
Ja a mi em dóna la impressió de dir, jo agafo la família, el campamento i el foto a París, avui sí, llegint-se a vos, que fitxaran a Cristiano, a Messi,
mira,
a Sergio
tesis...
Ramos, diu...
La tesis de Tomás me la contó hace 5 meses y lo siento, el que más sabe de eso. Aquí hay dos tíos que saben de fútbol, con perdón, ¿vale? Dos tíos que saben de fútbol. Uno que es Minguella, ¿vale? Y el otro es nuestro amigo Petón. Estos son los dos tíos que saben de fútbol, os lo digo de verdad, ¿vale? Y Minguella me dijo hace 5 meses... Emilio, Messi se tiene que quedar en el Barça para preparar el Mundial de Qatar, que es el mejor, que es el único título que le queda. Y que es el único sitio, Emilio, donde debería de poder hacer lo que quisiera en buen ambiente, con buenos entrenadores, con buenos entrenamientos, con buenos compañeros y preparándose para ese reto. Si tú te vas a otro sitio, ya todo se trasbalsa, todo se convierte en el salvador de nuevo y tal y cual. ¿Me entiendes lo que decir? Entonces, claro, la palabra esa es tan difícil esto, porque Tomás lo ha definido con está el Messi persona. Claro, el Messi persona es tan imposible de entender. O nosotros no hemos tenido acceso, y ha hecho bien él, ¿eh? Porque a lo mejor él no se ha querido abrir a nadie y sigue con los suyos, y hace, como dice Tomás, hace más de 1000 años que vive en Barcelona y sigue en su rosario ¿me entiendes? Y con el mate en la mano y tira para adelante, que me parece muy bien y me parece muy honrado y me parece cojonudo. Ahora bien, como para poder pensar qué piensa él internamente, lo ignoro, no tengo ni idea, ¿me entiendes? Pero desde luego, cuando la gente define... ¿Dónde va a estar mejor? Porque cuentan, realmente cuentan, y eso es verdad, que el momento en que Messi decidió irse, el momento en que Messi, que no fue el burofax, sino fue antes, Luis Suárez lo cogió de los hombros y le dijo...
¿Dónde vas a ir?
Exacto.
Sí.
Esa frase existe, no solo existe esa frase, sino existe la segunda, que es, ¿dónde vas a estar mejor que aquí?
Sí.
No, pero claro, es que tú hablas del amigo Luis Suárez, yo tengo otra frase. Que si es mi hermano o es mi hijo, además de eso yo doy guantazos.
Bueno, eso
dona,
es
que, o el
eso,
fin,
eso
o...
es lo que Tomás es lo que dice mi esposa Araceli cuando va a ver al médico, ¿sabes? Dice, no, tendríamos que hacer esto. Oiga, si fuera su hijo, ¿qué haría usted?
Eso.
No, no, pues yo lo operaría. Vale, pues operémoslo. No, pues esto es lo mismo, ¿verdad, Tomás? Es preguntar, si fuera mi hermano, si fuera un hijo, ¿qué haría usted, no?
No, no, nos habíamos pegado en la calle. Entonces, bueno, pues el que gana, el que se levanta es el que gana. Bueno, pues venga, deme 10 minutos. Gano yo seguro, porque tengo la razón. Ahora, es lo que tú dices, en la cabeza de estos muchachos, no se sabe lo que puede pasar. Pero, ¿dónde va a estar mejor? O sea, escúchame, si ganar. Oiga, se ha jugado una final de Champions en 10 años, coño.
Pero si es que además... Además,
¿Quién discute? Nadie. Ni en la NBA lo discute.
Por favor,
¿Qué vas a inventar con 34 anys o 20 i tantos de junts?
Que ho hem de deixar aquí de moment, senyors. Seguirem parlant, que el tema donarà molt de sí. Tots els temes. Emilio, Tomàs, una abraçada.
Adéu.
Seguim.
Adéu.
Final de Lliga com els de tota la vida. Amb el millor equip de la ràdio esportiva. L'emoció del millor futbol del món.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego. Amb Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Diumenge ho viurem. I el Barça pujarà la cloenda a Eibar. Des d'Ipurua, Eibar, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condi, Josep Maria Minguella. Tiempo de juego.
COPE. Estàs informat.
Avui arrenca la penúltima jornada a segona divisió. Quique Iglesias, bona tarda.
Joan Batllori, bona tarda.
Juga l'Espanyol a 2:15 al camp de la Pontferradina.
El Toralín, l'equip de Lleó, l'equip d'Òscar Sielva, un equip que no té problemes de classificació ni per dalt ni per baix, i l'Espanyol que ha volat avui en charter a l'aeroport de Lleó, sense RDT, que està lliure de Covid però que està fluixet i encara no al 100%, amb Kei Dibare, que s'ha recuperat d'una petita malaltia, sense en Barba, que està sancionat, i sense Fran Mérida, que es va lesionar contra el Cartagena. Objectiu, no fer el ridícul, com el divendres passat a casa contra el Cartagena, i intentar sumar, perquè ara la distància amb el Mallorca és de només 3 punts a favor de l'Espanyol, i el gol a Veraix, i en manquen 9 per jugar. Cal recordar que el Mallorca juga demà a Tenerife, i dilluns arriba el Tenerife a Cornellà. Així que l'Espanyol hauria de sumar per intentar lluitar fins al final per guanyar la Lliga de Segona Divisió. Ja sé que l'Espanyol està a primera i que era l'objectiu principal, però la imatge del divendres s'ha d'esborrar ràpidament. Avui, 21:30, amb el Dearo en directe, evidentment, al Pontferradina Espanyol.
Demà parlem amb ell. Quique, gràcies.
Fins ara.
Al Girona, Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Valuosa victòria i 1-0 davant l'Sporting, consolidant plaça de promoció d'ascens.
Sí, i agafant la cinquena posició, 64 punts. És cert que la Baraja el té perdut, continua perdut davant l'Sporting, que va guanyar 2-0 a la primera volta, també davant el Rayo Vallecano, però, sobretot, són 5 victòries seguides del Girona, només encaixant un gol. Ahir l'1-0, gràcies a un gol de Juanpe, una miqueta de polèmica, estava en la línia de visió del porter de l'Sporting perquè és una jugada pilota aturada Santi Bueno, però no va dubtar l'àrbitre ja a primera instància en donar el gol. Cinquena posició, Girona, 64 punts. Sisè, Sporting, amb 61, els mateixos que té el Rayo, que és setè. És a dir, ara té un més 3 al Girona i per davant 3 partits. Però abans jo crec que cal escoltar la veu de, per mi, el líder d'aquest equip. Es diu Francisco, de cognom Rodríguez, és el tècnic del Girona.
Ya estamos aquí y quedan 3 partidos y quiero estar dentro de ese objetivo. Si es sexto, sexto, si es quinto, cuarto, bueno, pues veremos a ver cómo terminamos, que la intención es terminar muy bien. Lo importante es que hace, ya digo, 3 semanas cuando íbamos al campo del Rayo estábamos a 7 y parecía que todo estaba acabado. Bueno, pues ni estaba acabado ni ahora está hecho. A partir de ahí, no os preocupéis que ya me voy a encargar yo de que mañana todos estemos en nuestra línea, lo que nos ha traído hasta aquí, no olvidamos de dónde venimos, lo que hemos pasado, a qué distancia hemos estado y todo lo contrario sería equivocarnos.
Passi el que passi, té un mèrit espectacular el que està fent el Girona, que en 15 dies va haver de muntar una plantilla. Recorda que canviava molt la història d'estar primera a estar a segona, li va reduir la massa salarial de forma evident. Estuani ha estat mitja temporada perdut per les lesions, ha tingut un munt de problemes també per lesions, ha hagut de tirar del filial. Vaja, que és un petit gran miracle el que està fent el Girona. Al Girona li queda Màlaga, a Màlaga dijous vinent, rebre dilluns 24, dilluns vinent, l'Alcorcón, i tanca temporada el diumenge 30 a Cartagena.
Això el Girona i el Sabadell. Nazareno Grossi, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Mañana otra final en Alcorcón.
Así es, el Sabadell se ha ejercitado esta mañana en la previa del decisivo partido de mañana frente al Alcorcón. Un duelo directo que sin duda puede llegar a decidir el camino de ambos equipos. Tras la sesión de entrenamiento, Hidalgo evalúa al rival de turno en rueda de prensa.
Está jugando muy bien a la pelota, está teniendo mucha pelota. Té jugadors que li han donat un plus, sobretot amb l'arribada d'en Wakali al mig, a mig del camp. Estan oferint situacions diverses que et fan a tu plantejar-te en diferents situacions com defensar-los, i a partir d'aquí preparar un partit importantíssim amb una bona mentalitat, amb una bona intensitat, i sabent que és moment de posar-ho tot, està clar.
Hace tan solo algunos minutos el equipo salía de la Nova Creualta hacia el aeropuerto del Prat, donde tomará un vuelo hacia Madrid. Un grupo de aficionados se han acercado a las puertas de las instalaciones para dar ánimo al equipo, que no solo necesita ganar, sino también esperar resultados que lo favorezca.
Gracias, Naza.
Chao, hasta luego, gracias.
9 minuts i les 4, fins aquí al futbol.
Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Esports.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Vive momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
En el deporte.
¡Quieren morir con la bota puesta!
En el entretenimiento.
Tenemos muchas historias hoy, vamos a sonreír.
Hay una madre que dio a luz y no sabía que había dado a luz.
Está mal. En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores, ¿con quién te quedas?
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama.
Tiempo de juego, el número uno del deporte.
Una pregunta. ¿Línea Directa va a hacer algo por mi seguro de hogar?
Tranquilo. Línea Directa también te da las mismas ayudas en tu seguro de hogar. Y siempre con la garantía real de que pagarás menos por tus seguros. Es el momento de cambiarte. 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Jo, no paro de darle vueltas a la casa del pueblo. Ahora que no vamos tan a menudo, tengo la sensación de que es fácil que alguien se meta en casa sin que nos enteremos. Voy a llamar a Securitas Direct para informarme y que me pongan una alarma allí.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
El Corte Inglés celebra la semana de Internet en su web y app con descuentos de hasta el 40% en moda, deportes, electrónica, electrodomésticos, hogar, ocio. Además, consigue 6 meses de envíos gratis en nuestra web con el Corte Inglés Plus, solo hasta el 19 de mayo. Aprovecha la semana de Internet en la app y web del Corte Inglés.
Hoy, por fin, puedes dejar volar tus ilusiones. La ilusión de estrenar coche, de soñar a lo grande con tu nueva terraza o de disfrutar de un televisor nuevo. Porque desde hoy, eres libre para cumplirlas y tomar el control. Con My Dreams de CaixaBank, queremos ser los primeros en ayudarte a disfrutar de la vida. CaixaBank.
Vinga, que saludem el nostre amic José Coronado, que és el director del Tram Barcelona Open, torneig de tenis adaptat. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, todo a punto. Imagino que esto arranca ya mañana, ¿eh?
Mañana arrancamos y ya este aquí lo pare.
Supongo que con muchas ganas, José, porque claro, el año pasado con la pandemia no pudimos tener torneo.
Sí, la verdad es que sí, con muchas ganas, mucha ilusión de poder volver a estar. Fue un año difícil tener que cancelarlo porque hay mucho trabajo y muchas ilusiones puestas detrás. Y este año, a finales de año pasado, principio, parecía que la cosa todavía no estaba 100% segura. Pero bueno, ahora por fin está todo ya aclarado, parece que la cosa está mucho mejor y mañana arrancamos.
Oye, ¿y cómo os afecta la edición de este año el tema de la pandemia? ¿Qué limitaciones hay?
Bueno, nos pusimos en contacto antes del inicio con el Procicat para ver cuál sería el protocolo más adiente para nuestro torneo, y durante estos 4 días pues seguirán todas las medidas sanitarias más habituales, como mascarilla, distancia de seguridad, desinfecciones. Y nosotros, pues particularmente con la idea de garantizar la máxima seguridad para todos los participantes en el torneo, pues hoy, día antes del inicio, se ha hecho test de antígenos a todo el mundo, y el viernes se volverán a hacer otros tests con la idea, pues esto, de garantizar la seguridad de jugadores, staff y voluntarios.
¿Y público? ¿Cuánta gente puede ir?
Mira, pues tenemos un aforo limitado a 100 personas. máximo y bueno, es poquita gente, pero bueno, la gente ha reaccionado bien, el público tiene ganas de ver tenis en silla y están las entradas agotadas para las cuatro jornadas.
Esto es en el Real Club de Polo. Buenas tardes, José. Y además, como decías, todo absolutamente agotado. Pero se puede seguir, nos comentabas anteriormente, a través de una aplicación.
Correcto. Todas las entradas están agotadas aquí en el Real Club Polo de Barcelona. Pero este año estamos muy contentos de poder presentar una aplicación propia, que es Trans Barcelona Open, que todo el mundo se puede descargar en Android y iOS, y así pues poder seguir los resultados en directo de todos los jugadores. Así que animo a todo el mundo a descargarla y a poder seguir la competición, aunque
todavía,
sea en formato online.
Todavía, José, está detrás, como cuando viniste aquí a los estudios antes de la pandemia con este torneo, está detrás la Fundación Cruyff, ¿no?
Sí, Fundación Johan Cruyff continúa colaborando con nosotros desde el primer año. Pues bueno, como bien sabes, esto nació allí. El primer año fue una entidad organizadora, ahora ya hace 3 años que la entidad organizadora es la Fundación Step by Step, pero Fundación Cruyff es uno de los colaboradores principales y ahí seguimos de la mano de Patty Roura, su directora, y desde donde nos vigile, de Johan Cruyff.
Sí, señor. José, y cartelazo como siempre, ¿eh?
Ostras, este año muy sorprendidos y muy contentos con el nivel, porque con la pandemia teníamos dudas al principio, ¿no? De, ostras, vendrá gente de fuera, ¿no? Y bueno, podemos decir que tenemos un cuadro espectacular. Tenemos en el cuadro masculino al número 2 del mundo y en el cuadro femenino a la número 1 y número 2, o sea, inmejorable. Y luego aparte pues tenemos a los 5 componentes de la selección nacional que están luchando para clasificarse para los Juegos Paralímpicos de Tokio.
Perfecto, pues a seguirlo y que sea un éxito, que seguro que lo será. José Coronado, gracias.
Muchas gracias a vosotros por llamarnos.
Y acabaremos en waterpolo. Juan Arias, buena tarde.
¿Qué tal, Batllori? Buena tarde.
Felicitan al Sabadell, campeón de la Liga Femenina.
Por 18ª vez en su historia, después de ganar en el tercer y definitivo partido 7-9 al Mataró, remontando el 1-0 con el que las del Maresme se habían adelantado en la final. Con esta liga, las vallesanas cierran la temporada con 3 títulos, Liga, Copa y Supercopa. Desde la temporada 2006-2007, Sabadell ha ganado 12 ligas y tras la ganada de forma algo polémica por el Mataró el año pasado, sin jugar los playoffs debido a la pandemia, recupera el dominio del waterpolo femenino español. Lo confirma su técnico David Palma.
Nosaltres teníem ganes de recuperar aquest títol i tal, però no ànims de revenja ni res d'això. O sigui, al final, fer bé la nostra feina, competir al nostre nivell i tornar a manar competició nacional. Hem tingut la sort de guanyar els 3 títols nacionals i et dic, molt, molt content de la feina de tot el meu estat, de totes les meves jugadores.
Por cierto, hoy el Sabadell se enfrenta al Terrassa en la final de Copa Cataluña, por lo que puede añadir otro título a su palmarés de esta temporada.
Gracias, Juan.
Allí ve.
Gran final d'Esports Cope, vostè remata, Gil.
Doncs tots pendents de les 8 i 20 de la tarda, a 10 minuts per 2 quarts, perquè és quan sortirà la llista de França per a l'Eurocopa i on podria ser notícia el retorn de Karim Benzema a la selecció Blé. Al marge d'això, a la capital, el Madrid ha desmentit moviments per fitxar Allegri per la propera temporada, mentre que Sergio Ramos informa a Miguel Ángel Díaz està llest per jugar l'última jornada de Lliga. Per cert, parlant de llistes, divendres tindrem llista de la selecció Sots 21 per a la propera Euro. Podria afectar Pedri, Pedrosa, Puado, Mingueza, etc, etc.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, que vagi bé. Marxem com cada dia actualitzant les enquestes que us formulem cada dia a Sportscope via Twitter. En clau Barça, la pregunta avui és clara, simple i directa. Portaríeu ja a Xavi? Sí que el portaríeu la majoria, amb el 67% dels vots per aquesta opció. No el portaríeu al 33%. En clau espanyol, la pregunta és qui serà el campió de segona. Queden 3 jornades pel final del campionat. L'Espanyol li treu ara mateix 3 punts al Mallorca. Penseu que l'Espanyol serà campió, la majoria també, el 62%. Aposteu pel Mallorca al 38%. Arribarem a les 4 de la tarda, més esports, cap a les 7 i 10 a la Linterna Catalunya. Seguiu a la COPE, a Esports COPE, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé. We'll be right back.